Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
4 i 8 minuts.
Doncs mira, avui comencem, si vols, destacant que és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones.
El Versió RAC1, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
I avui hem conegut dades dels Mossos d'Esquadra. Segons la Conselleria d'Interior, la policia catalana va rebre, rebut al llarg d'aquest any una mitjana de 38 denúncies al dia per violència masclista.
Saludem a aquesta hora la consellera d'Igualtat i Feminismes, la senyora Tània Verge. Senyora Verge, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Consellera, gràcies per acompanyar-nos. Des de principis d'any, 10 dones han mort assassinades per les seves parelles, exparelles o un familiar a Catalunya, on des del 2012 n'hi ha hagut 118 feminicidis. Alguna cosa, és evident que estem fent malament, perquè les dades podríem dir que no és que millorin, sinó que estan estancades o creixen. Què és el que s'hauria de canviar o què és el que es pot canviar des de la conselleria?
Sí, doncs efectivament, en els últims anys, per exemple, trobem entre 9 i 14 feminicidis, incloent també els fills i les filles assassinats per l'agressor, o altres dones assassinades més enllà de l'àmbit de la parella o l'exparella, també en l'àmbit social o comunitari. Fixi's que fins fa poc s'anomenaven d'aquests assassinats violència domèstica. La violència vicària també es comença a reconèixer fa poc temps, i en alguns casos, doncs, als mitjans de comunicació trobem aquestes notícies a l'apartat de societat quan estem parlant d'un problema social i polític de primer ordre. Ens hauríem de preguntar per què se li diu pau al context en què els homes no es maten entre si en un conflicte bèl·lic, malgrat que no hi ha pau per a les dones en una societat patriarcal. És a dir, la violència contra les dones és un element central del patriarcat. I per això no reiniciem el recompte cada mes de gener. Com bé deies, des del 2012 han sigut 111 les dones assassinades, per visualitzar-les, per prendre consciència d'aquest problema estructural de vulneració dels drets humans de les dones, i per això també és un dia per insistir, per subratllar que qui nega l'existència de la violència masclista també l'està exercint.
Un dia que, per cert, coincideix amb una decisió que des d'aquí molts ens ha sorprès, i suposo que ja també, que és que l'Audiència de Madrid ha aprovat rebaixar les penes dels agressors sexuals a l'aplicar la llei del només és sí és sí. No sé vostè què en pensa al voltant d'aquesta decisió de l'Audiència de Madrid.
Crec que cal ser molt prudents. Aquesta rebaixa de penes té una polseguera que podria ser fins i tot interessada. És a dir, és bastant estrany que un cop la Fiscalia General de l'Estat emet una instrucció per unificar criteris, hi hagi audiències que no les acceptin, quan saben que el Suprem també relativament en breu emetrà la seva posició, i això és el que determinarà la jurisprudència. Tenint una jurisprudència al darrere, que és la que sustenta l'informe de Fiscalia dient que no cau aquest automatisme en la rebaixa perquè la nova reforma o la llei, diguéssim, del CSI i l'antic codi penal, les penes cauen dins del mateix rang o la mateixa forquilla. Per tant, s'ha d'analitzar cas a cas, s'han de tenir en compte els agreujants de cadascuna de les situacions de violència sexual, i és en si com a mínim inquietant que hi hagi audiències que en lloc de seguir la instrucció de Fiscalia i esperar la resolució del Suprem decideixin aplicar el seu criteri de forma arbitrària.
Parlàvem d'aquesta violència masclista, invisible durant molt de temps, té moltes cares: violència en la parella, violència econòmica, violència digital, violència laboral, també violència institucional. Hi ha algun punt que hagi crescut exponencialment respecte a les altres, alguna de les que hem mencionat anteriorment?
De fet, quan parlem de violències masclistes, parlem de formes i parlem d'àmbits. Per explicar-ho molt fàcil, formes són, doncs, la violència física, la violència psicològica, la violència sexual, la violència econòmica, la vicària, la que s'exerceix contra els fills i filles, també les violències digitals. I quan parlem d'àmbits, parlem dels llocs on ocorren aquestes violències: a la parella, a la família, a l'escola, a l'institut o a la universitat, a la feina, al carrer, al transport públic, en un bar o una discoteca, és a dir, tot l'espai, tot l'àmbit social i comunitari, a les xarxes socials, també en els espais de participació social i política, en tots i cadascun dels àmbits. Qualsevol de les dades de denúncies que vinguin de registres policials o detencions realitzades en els serveis no ens acaben de permetre copsar quin és el volum total de violències masclistes que hi ha. Per què? Perquè durant molt de temps han estat invisibilitzades. Hi ha hagut fins i tot, en alguns casos, vergonya o culpa, parlant, per exemple, de les violències sexuals, hi ha hagut la sensació que les institucions potser no acompanyaven prou. Hi ha tot aquest context social dels estereotips encara respecte a les víctimes, de si denuncien per buscar algun interès personal o polític. Per tant, el que sabem és que encara hi ha força infradenúncia en els diferents tipus de violència masclista. Per tant, no pararem de treballar fins que totes les xifres de qualsevol tipus de violència estiguin a zero, però que s'incrementin les denúncies o s'incrementin les peticions d'atenció als serveis especialitzats també vol dir que s'està trencant el silenci. També vol dir que s'han après a identificar millor aquestes violències masclistes i que les institucions estem acompanyant molt millor.
Una de les dades que han creat especialment l'atenció és que s'han incrementat i de quina manera els delictes sexuals comesos per menors. De fet, la xifra dels joves de menys de 18 anys detinguts s'ha duplicat en 5 anys. Quina explicació es pot donar, si és que n'hi ha alguna?
Bé, és el que li deia, que les xifres de denúncies copsen només un determinat percentatge. La major part de les violències sexuals no es denuncia. Les estimacions parlen del voltant d'un 10% de fets relacionats amb violència sexual que es denuncien. Per tant, si veiem un increment, cap institució, ni policia, ni hospital, ni el propi Departament d'Igualtat i Feminismes, qualsevol entitat feminista, no podem afirmar amb rotunditat que hi ha hagut un increment. Hi ha hagut un increment de la denúncia, sí, no necessàriament dels fets delictius, perquè hi ha tanta necessitat de fer aflorar aquestes violències sexuals que s'han callat durant molt de temps o que no s'han identificat com a tals, que el fet que ara hi hagi més denúncies també ens permet visualitzar-les, ens permet fer una millor atenció, que no hi hagi cap dona, infant o adolescent, que es quedi sola, que tingui tot l'acompanyament en el seu procés de recuperació, perquè és un dret el que tenen les dones a la reparació per haver patit aquestes violències sexuals. De fet, les violències sexuals són les més prevalents, són les més freqüents, també són les més invisibilitzades, pel que deia de la infradenúncia, i també són les més naturalitzades. Hi ha tantíssimes situacions que encara no s'identifiquen com a violència sexual i que ho són.
Els serveis d'intervenció especialitzada que tenen dones que han viscut violència masclista i les seves filles i fills han atès durant el primer semestre d'aquest any més de 8.000 persones, aproximadament el que seria el doble que el primer semestre de l'any passat. Parli'ns una mica de la tasca i d'aquests serveis especialitzats. Quins són?
Doncs els serveis d'intervenció especialitzada, els CIES, són un servei d'atenció integral, tant per les dones com pels seus fills i filles, amb acompanyament psicològic, amb assessorament jurídic, l'atenció psicològica també especialitzada per infants, amb una treballadora social. És a dir, és un servei d'acompanyament en aquest procés de recuperació que vetlla per acompanyar les dones en les diferents etapes, en els diferents passos i en les diferents necessitats que puguin tenir i que es troben distribuïts arreu del territori.
Li volia fer esment de les declaracions d'ahir del director general del Clínic, Josep Maria Campistol, a partir de les dades que va oferir ahir en roda de premsa a l'Hospital Clínic, que atès aquest 2022 un 51% més de víctimes d'agressions sexuals que l'any passat. Són dades, en fi, que van, en fi, no, en falten qualificatius, i que demostren que en fi, que evidentment tenim un problema, o existeixen diferents problemes que hem de resoldre, i d'aquesta manera ho definia, no sé si comparteix l'opinió, el director general del Clínic, Josep Maria Campistol.
Ho sento, però la societat està malalta, i ho dic així de clar, està malalta, i tenim una societat masclista i, a més, violenta. Per tant, és autènticament dramàtic que avui, en el segle XXI, 2022, 2023, ciutat de Barcelona, Catalunya, tinguem aquesta situació amb aquestes xifres. Ho sento, però és dramàtic, i crec que tots hem de fer el que puguem per intentar evitar aquesta xacra.
El director general del Clínic parla de xacra, parla de societat malalta, parla de més violència i parla, en fi, de que és una societat que realment, doncs, cada cop va pitjor. No sé què en pensa vostè al respecte.
Bé, fa poc temps, que reconeixem les violències masclistes o que reconeixem les violències sexuals com a tal. Per tant, aquí s'han fet avenços per assenyalar-les, per acabar amb aquesta cultura de la violació, també amb la cultura de la impunitat, i el que hem de fer, doncs, és desenvolupar més i millor polítiques de prevenció i més i millors polítiques de reparació. Això és el que hem presentàvem la setmana passada amb el model d'abordatge de les violències sexuals del Departament d'Igualtat i Feminismes, on es despleguen nous serveis per poder atendre a totes les dones amb una atenció tant telefònica com presencial 24 hores, podent atendre amb aquest acompanyament psicològic, assessorament jurídic, tant les violències més recents com les violències que han passat fa més temps, perquè sabem que no sempre es denuncien i es busca l'acompanyament en el moment dels fets, sinó que sovint la manera de sobreviure és bloquejar-les, oblidar-les, i quan tornen a sortir el trauma, l'angoixa, pot ser, sabem que és molt elevat, reforçant també amb més professionals els serveis d'intervenció especialitzada, amb més psicòlogues expertes en violències sexuals. Farem també molta més prevenció, com la campanya d'enguany, centrada específicament en violències sexuals, en aquesta cultura del consentiment que necessitem compartir, i amb una prevenció que ha d'arribar a tot el públic, però també a col·lectius específics, amb molta incidència en els homes i en els nois. En tot cas, sí, és evident que són dades esfereïdores. Ara, que es digui que és una societat malalta no és equivalent a dir que qui comet les agressions són persones malaltes, perquè aquest estereotip, aquest imaginari que tenim de l'agressor psicòpata que ataca de nit a les dones pel carrer, no coincideix amb les dades expressades per les dones dels fets de violència sexual que han patit en la seva vida. La major part de les agressions els cometen per homes de l'entorn més proper, un familiar, la parella, un amic, un company de feina, un conegut, un veí. Per tant, quan assenyalem i diem la societat està malalta, pensem que estaríem dient que totes aquestes persones estan malaltes, i potser són persones molt sanes, però criades en el masclisme, i aquest és el combat que ens ha d'interpel·lar tota la societat. En una societat patriarcal, les violències hi són un element central. Per tant, la lluita contra les violències masclistes i la lluita contra el patriarcat són indestriables.
Consellera Tània Verge, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i li agraeixo que ens hagi acompanyat en aquest dia tan significatiu.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda. Consellera d'Igualtat i Feminismes del Govern català.
El Versió RAC1, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, t'ha ofert aquest espai.